Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. Després de 3 dies de vaga educativa i d'una creixent pressió, Educació recula en un dels punts controvertits del nou currículum i mantindrà el concepte de no assolit per aquells alumnes que hagin suspès. Josep Caselles, bon dia.
Bon dia. Educació volia deixar enrere el concepte de no assolit i canviar-lo per en procés d'assoliment. Finalment, però, ho mantindran com estava perquè consideren que és més senzill perquè les famílies puguin entendre els conceptes tal i com estaven. El director general d'Innovació, Joan Cuevas, explica també que un dels canvis que finalment hi haurà seran les hores de religió a primària.
Sobre la religió, on es redueix una mica és a primària, seguint aquesta lògica de reduir-ho proporcionalment per possibilitar les hores de gestió autònoma. A l'ESO es queda igual. Es queda igual perquè la LOMLOE ens obliga a que hi hagi religió a tots els cursos i com a mínim hi ha d'haver una hora a cada curs. I per tant, el que ja teníem era el mínim i continuem tenint el mínim, a què ens obliga la llei.
A més, els instituts disposaran de 4 hores setmanals de gestió autònoma, 2 menys les previstes inicialment. Això suposaria que augmenti les hores dedicades a música, plàstica i tecnologia i baixi les de català i castellà.
Gràcies, Judit. I tot i això, segueixen les crítiques al conseller d'Educació per la vaga en el sistema educatiu. Ara el PSC demana que intervingui el president de la Generalitat per posar-hi solució. Ho ha dit la portaveu del partit a Catalunya, Alicia Romero.
No ens sembla de rebut és que el conseller encara no hagi trobat una solució i tinguem encara anunciades vagues per d'aquí a 15 dies. Aquí demanem de nou, no només al conseller Cambray, sinó també al president de la Generalitat que prengui cartes en l'assumpte i solucioni un tema que no pot anar més.
Recordem que els sindicats porten tota la setmana de vaga. I més notícies perquè aquest matí ha entrat en funcionament el centre d'acollida de refugiats de la Fira de Barcelona. Però aquest centre només atendrà casos urgents que necessitin allotjament. Anem cap allà perquè hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. Desconcert entre les persones davant del que ha de ser el centre d'acollida pels refugiats ucraïnesos a Catalunya. Entre ells hi ha en Pau, que porta amb ell una família d'acollida que té des del dimarts i que ha vingut a demanar informació.
Em va semblar que el procés aquí podia ser més aviat centralitzat, segons havia llegit, perquè per contra, si ho volia fer tot pas a pas, jo havia d'anar a l'oficina d'atenció al ciutadà del meu poble, empadronar-los, després anar al CAP, treure'ls la targeta sanitària. Era com molts passos, em va semblar entendre que aquí es podien solucionar d'una sola vegada. No tenim massa informació, però veurem què en surt.
La família d'acollida per en Pau el va contactar a través d'una plataforma, una mena d'Airbnb, per oferir allotjament als refugiats ucraïnesos. Van estar més de 12 dies viatjant i ara en Pau assegura que estan més tranquils, però que estan preocupats en encara per a aquells familiars que encara estan a Ucraïna.
Gràcies, Sílvia. I el titular de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que cal esperar unes setmanes per veure si l'increment de casos de grip que s'està registrant actualment es consolida com una onada. El conseller ha admès que l'aparició del virus els ha sorprès perquè a l'hivern només s'havien donat diversos casos aïllats. I més qüestions perquè els sindicats de Comissions Obreres i UGT s'han mobilitzat en contra de l'opacitat que hi ha envers l'accident mortal a la central nuclear d'Ascó que va tenir lloc el passat novembre. En una acció informativa, centenars de treballadors de la central nuclear d'Ascó i la de Vandellòs han protestat a les portes de les instal·lacions aquest matí per demanar que l'incident sigui un punt d'inflexió a l'hora d'actualitzar les pràctiques de treball que hi ha actualment. El representant de Comissions Obreres de la central d'Ascó, Joan Treig, ha criticat que encara no s'ha canviat el sistema de CO2 de la central.
A dia d'avui encara no s'hem explicat res sobre l'accident i encara tampoc s'hem explicat què farem en el sistema de CO2, perquè el sistema de CO2 continua igual com abans de l'accident. És com si res no hagués passat. S'ha demostrat que és un sistema que és perillós i que, per tant, no pot seguir com està ara.
Durant la protesta, els sindicats han tallat la carretera C12 al seu pas per Ascó. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Real Madrid s'enfrontarà al Chelsea als quarts de final de la Champions, l'Atlético de Madrid ho farà amb el Manchester City i el Villarreal se les veurà amb el Bayern de Múnich. Aquest és el resultat del sorteig que s'ha fet aquest migdia a Nyon, a la seu de la UEFA Suïssa, que també ha emparellat el Benfica amb el Liverpool. En aquest mateix sorteig també ha quedat definit els encreuaments de semifinal. El guanyador del Madrid-Chelsea es trobarà amb el vencedor de l'Atlético de Madrid-Manchester City i el guanyador del Villarreal-Bayern ho farà amb el que guanyi l'encreuament Benfica-Liverpool. Els partits d'anada jugaran els dies 5 i 6 d'abril i els de tornada seran el 12 i el 13. D'altra banda, d'aquí a menys de mitja hora, el Barça també coneixerà el seu rival a l'Europa League. Eintracht de Frankfurt, Olympique de Lyon, Glasgow Rangers, Leipzig, Sporting de Braga, Bayer Leverkusen i Atalanta són els possibles equips que juguin contra el Barça als quarts de la segona competició europea de clubs. Encara un apunt més de futbol perquè no està garantida la presència de Benzema en el clàssic de la Lliga Espanyola que Madrid i Barça juguen diumenge al Santiago Bernabéu. El davanter francès ha passat més proves aquest divendres, però continuen molèsties i fins a última hora Ancelotti no sap si podrà comptar amb el golejador blanc. I acabem amb motor. Aquesta hora comença oficialment una nova edició del Mundial de Fórmula 1 des de fa 5 minuts que estan en marxa. Els primers entrenaments lliures al circuit de Bahrein. La segona sessió es farà a les 4 de la tarda.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Tornem a les 2 amb més notícies de l'Estel Migdia i ara us deixem amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Caritas amb Ucraïna. El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Set minuts ara mateix que passen de la 1 del migdia. És que m'ha quedat impressionada veient José Matosas ballant aquesta sintonia del Freqüència Madurada.
És divendres, però ho ballem, José, tot.
Però una mica abuelo, això.
Com si fes aquagym.
Sí, no?
Sí, eren moviments d'aquagym.
Un moment, que l'aquagym sembla fàcil...
I no ho és.
I fas més exercici.
Després no et pots ni moure.
Maria José, no li traiem valor al José.
Espera, que presento la Maria José. Com estàs?
Estic aquí, bon dia.
És que ell en si és...
Encisadora.
Presència. Sí, és, no sé com definir la Maria José Mendoza. Li hauré de demanar el
intensitat.
No, ets diferent.
Maria José.
Ah, i el trobes a faltar, eh?
Sí.
Marta, però primer, Freqüència Madurada.
Home, és que ja pràcticament és l'hora del sorteig. Cada dia això ho anem fent més tard.
Dóna-li un res.
Va, avui celebrem el dia dels nassos vermells, que és l'uniforme oficial dels pallassos. Mira'ls, mira com surten. Aquesta també l'ha del José.
Està
animat. Està animat.
Va, setmana.
I aprofitant, doncs, aquesta efemèride, avui us preguntem...
A mi em feien por.
Bueno, és que segons quin pallasso... Avui, per això, David, parlem d'una pallassa.
Ah, sí.
Una pallassa catalana, que per cert va ser aquí, va seure a la taula del magazín. La primera pista us la donàvem a primera hora, i la segona és ella fent d'Eulàlia Reguant al Polònia. Sona així.
Des de la CUP, Crida Constituent, donarem tot el suport al president.
Ho fa molt bé.
Saps qui és, Maria José, o no?
No.
No?
No, ho estic pensant, però...
No et sona?
Vols que... No,
què?
Jo
ja s'ho sabia, però no sé.
Ja no, però, per cert, com van avui els mails?
Mira, doncs, acaba abans de que donessis la pista. De fet, jo crec que és algú que ens està escoltant a través de Ràdio La Carta o a través de l'aplicació. Han recuperat la primera hora i han escoltat la primera pista. I l'han acertat, no dir el número, però han escrit bastant, però poques persones ho han dit bé, eh? També t'haig de dir, sí. Hi ha resultats que m'han impressionat.
Va, doncs sí.
A veure, si hi ha una errada amb H o sense H, no passa res.
No, es perdona, es perdona. Si ja ho sabeu, ens escriviu un correu electrònic al matí@radioestel.cat o, si no, un WhatsApp al 663-99-30-62. D'aquí mitja horeta el gran sorteig, de la cistella Caprabo. Per tant, tots molt atents.
Tot preparat. Maria José, preparada?
Preparada.
Anem-hi.
L'abisme de l'amor.
Què us passa? No podeu continuar.
És que el David Serra té una mirada intensa.
Estic, perquè estic concentrat.
Estàs concentrat.
En què aprenc?
Hi ha química entre vosaltres? Sí. José?
I física.
Maria José. I David.
José. Va, que comptem divendres rebem la nostra experta en l'amor, la Maria José Mendoza, que cada setmana ens endinsa en un tema diferent. Avui, a veure, de què ens parlaràs, Maria José?
Avui ens endinsarem en el món virtual per parlar de les mentides que es diuen a les xarxes socials quan coneixes a una persona. Mentides a les xarxes. Mentida, mi vida és una
mentida.
Que sí, que sí, que tothom ha dit alguna mentideta alguna vegada a l'hora de començar a xatejar amb algun noi o noia, tothom ha tret pols a les seves millors fotos o fins i tot ens hem inventat que tenien uns hobbies increïbles i tot per impressionar l'altra persona i no sé menys. I els que més menteixen, bueno, entre els homes i les dones, els homes diuen... A veure, m'estic liant.
Pensava que anava a dir, entre els que més menteixen, els creix el nas.
No ens diguis mentides, Maria José, no t'inventis coses.
Qui diu més mentides, homes o dones? A veure.
No, això no ho sé. Però els homes menteixen en el nivell d'estudis, els ingressos econòmics, l'edat i l'estat civil. Vaja, bueno. I les dones en el pes...
L'estat civil, si està casat i diu solter...
Problema.
Perdona, i les dones menteixen en el pes?
En el pes, l'aparença física i l'edat.
Tu, David, et vas inventar la professió quan vas conèixer la teva parella?
No existien les xarxes socials.
Clar, és que abans era tot més senzill.
Bueno, no, però li podries haver dit...
Tu què ets? Jo pilot d'avió. Pilot d'avió.
T'ho has imaginat?
Però no hagués colat, perquè no hagués volat mai, aleshores, clar...
No. Pilot d'avió no, però potser era... Escolta, no sé, ministre, taxista, i era una altra cosa.
Però la gent primer enganya, però quan es troben arribarà un dia ja que...
No.
Allò salta pels aires.
No sé si la
ens
gent
vam conèixer també estudiant i ella ja sabia que hi anava cap allà. Aleshores era...
Que jo anava cap allà, però anaves a la universitat de veritat o no?
Sí,
o no
sí, anava. Anava al bar de la universitat i tant.
Al bar. I a computar.
Jo és que m'estic mossegant la llengua, perquè, clar, explicaria tantes coses internes.
Jo també.
Que no puc. Mira, em quedo callada.
Sempre pots dir que una amiga d'una amiga.
Sí, això sí. No, però us diré una cosa. Una amiga...
Veus?
L'amiga de l'amiga.
Anècdota.
No, ara, en sèrio, una amiga sí que és veritat. Ara que tu deies això de la imatge, que ens posem filtres i tal, li van bloquejar recentment una aplicació per conèixer gent perquè la fotografia no era la seva.
Ai.
Ara hi ha un procés de...
De verificació, si és veritat, sí.
Que abans no hi era, això, i ara es veu que sí. Llavors,
en aquest cas,
et bloquegen l'aplicació, i no pots entrar-hi. Perquè et demanen, suposo... Sí, et demanen
un
una fotografia... Sí, però des de l'aplicació, saps el que vull dir? No, tu no pots afegir una fotografia de fora de l'aplicació, que tu tinguis el mòbil. No, t'ho demanen des de la mateixa aplicació i així verifiquen si ets real.
M'he perdut ja, sí, fa estona.
És que és molt complicat, David Serra, tot aquest
món. Molt. Abans era tot més senzill i més fàcil.
És més fàcil anar a la fleca i estar tot el dia a la cua, a veure si arriba algú que t'interessa.
Abans era més fàcil, home, li deies al Sereno que anés al poble i...
La forma tradicional.
El Sereno?
Però escolta, quants anys tens per dir això? L'època de Cuéntame.
I enviaven postals i el carter i...
Tu vas conèixer la teva dona a través del Sereno, del poble?
Sí. Home, i tant, el Felip, colló.
Quan ja corries mort, darrere dels grisos, ja no? Com Cuéntame.
Sí, no, davant dels grisos.
Davant, ja, perdona'm.
Dels grisos vaig córrer més tard.
A veure, tipus de mentides.
Mira, els tipus de mentides que més es donen a Tinder són... he de dir que aquest tipus de mentides són segons dos investigadors nord-americans, Mankiewicz i Hancock, de les universitats d'Oregon i Stanford. La primera es diu les mentides del majordom. que són imprecisions deliberades, equívocs difícilment demostrables, que no comprometen ni tanquen portes. És a dir, quan el majordom li diu a la visita que el senyor no està a casa, és una cosa que no podrà comprovar mai. Per exemple, si jo dic...
És com fer un Núñez.
El meu germà
no sé, mitges mentides. Que tinc una carrera que no tinc, per exemple, això ho diu molta gent, no?
Sí,
no ho sé.
Home,
segons l'estudi, sí.
Com ho comproves? Li demanaràs el títol? No.
No,
tu creus?
Exacte.
Aquesta i això, és una.
Val. Ara no he acabat d'entendre el paral·lelisme amb el majordom.
Sí, perquè el majordom diu, quan tu vas a casa d'algú i diu el majordom, no, el senyor o la senyora no et pot rebre perquè està...
Núñez.
No hi és.
Núñez.
Però no dirà... Clar, el senyor Núñez, el majordom no dirà, no, és que aquí viu el senyor López.
Però si
no,
enganyes amb una carrera, és fàcilment probable. Avui amb eines com LinkedIn, per exemple.
Què diu ella? Si demanes el títol, si no, no.
Exactament.
És que a LinkedIn també pots enganyar.
També. Mare meva.
Es pot enganyar.
Altres tipus de mentides.
Les mentides de presentació. Quan tu li dius a algú, a alguna persona que t'agrada l'esport, per exemple... perquè a l'altra persona li agrada molt, però tu l'odies per fer creure que compartiu els mateixos gustos.
Jo vaig veure una sèrie, una pel·lícula a Netflix un dia mentre planxava, d'aquelles que no cal parar molta atenció, i és una noia que li passa això. Diu que li encanta l'escalada perquè el noi que li agrada escala, i llavors bueno, passa la típica cosa, que no sap escalar.
El dia que vas a escalar, que és una evidència.
Jo no podria mentir en escalar perquè no tinc ni idea, d'acord? ¿Vale?
Vale,
nois de Catalunya que li agrada la platja. Truqueu, vinga. La tercera mentida, les mentides de disponibilitat, que són aquelles persones que controlen el tempo de la cita, les espaia, les posposa, les cancela, però sense donar carabasses a l'altre. Per exemple, quan parles amb diversos candidats alhora i encara tu no t'has decidit a quedar amb cap, o posposes la cita dient uf, tinc molt treball, o tinc...
Això és un pseudo-ghosting.
Sí.
Espera, que la Marta jo crec que... Vols aportar alguna cosa o no?
No, en absolut.
Crec que hi ha una amiga d'una amiga que sap alguna cosa d'això.
Una amiga d'una amiga es veu, ho fa. Comenta. No. Sí. No.
Això ho fa molta gent, perquè és com...
Però és la mateixa perversió d'aquest tipus d'aplicacions, perquè el que fan és que les possibilitats són tantes...
A mi m'atabala.
Que el fet de prendre una decisió, decidir-te per un, no?, per una persona...
Però t'has de decidir per un, no pots anar sortint amb gent i al final ja caurà pel
seu
propi pes.
Clar, però una cita ja implica una mica més d'aproximació, no?, amb la persona.
Home, abans et veies i ja, o ara, no?
Vull dir, clar, em refereixo a l'univers, ja a l'univers Tinder.
Però ara la qüestió és per què mentim, per què ho fem, això?
Per què mentim? El primer, perquè és més fàcil, perquè utilitzem la mentida quan ens convé. La segona, satisfà la nostra necessitat d'aprovació, o sigui, és a dir, que la mentida cerca l'aprovació social. El que estem dient de... potser tens 30 anys, no has fet res a la teva vida i dius, tinc tal, tinc casa, tinc no sé què, i no tens res. Vale. La tercera, millora la nostra socialització perquè la veritat absoluta està mal vista. I això és veritat, ho he de dir.
Per què? A veure, per què? Per què?
Perquè a la gent l'ofèn la veritat absoluta. Això de... no sé com explicar-me, però... si ets...
Si t'agrada una cosa, ara inventa't una cosa, no? Refereixes a això o no? Defensar-te?
No, allò que saps tot, no? Allò que saps tot. No, perquè això és una persona que seria entès en tot, no.
Però et refereixes a criticar, per exemple, perquè a vegades... No criticar, o sigui, critiquen certes coses, sí. Això la gent no li acaba d'agradar. En plan, ostres, no siguis tan sincera, perquè no, potser em pots ferir o em pots fer mal.
Sí.
Sí? Seria això?
Sí, una mica sí. Després, per diversió, perquè la mentida, el que estem dient, té com una cara amable de ai, que guapa, tal... I potser no t'agrada gens. Però tu estàs dient com una mentida piadoseta d'aquesta.
Ah, piadoseta.
Ja trucarem, sí, ja trucarem. Piadoseta.
I després perquè augmenta la nostra autoestima. I jo he de dir, que aquí no ho he apuntat, però s'ha de dir per què els nois menteixen en l'altura, perquè ho esteu pensant.
Home,
i això s'ha de dir.
Tema alçada.
S'ha de fer el tema de l'alçada.
Ha sortit
ja el tema. No, algun no dia ho has de tocar. Sí, ho hem de tocar en profunditat aquí a l'abisme.
Però també són mentides, eh?
Sí.
Me deixo 80. Mentida. Me deixo jo més que tu.
Clar, aquesta no seria una mentida al majordom.
A veure, això no? És ser molt burro, perquè si acabes quedant...
Clar. Clar, clar, és quantificable.
Què fas, t'asseus tota l'estona?
Vas de genolls?
Clar, estàs assegut.
Sí.
Estàs assegut, ens aixequem? No, prefereixo.
Tu això ho has fet o no, Mercè, d'estar molta estona asseguda i intentar esquivar el moment de posar-te dreta?
Té una amiga d'una amiga.
Jo tinc una amiga d'una amiga que li va passar això.
No sé per què, però puta mia.
Clar, és que nosaltres també tenim un hàndicap en aquest sentit.
Home, és que... No sé, un hàndicap perquè aquí hi ha una barrera mental social imposada.
Absolutament.
No sé, però això... Sí, sí, és veritat, però ho hem de tractar un dia, això del físic.
Creieu que una parella de dos nois es planteja molt si un és molt alt i l'altre és molt baix? Que tampoc estem parlant de molt alt i molt baix, sinó que
el que més alt que l'altre
és... Ah, no sé, no sé. Que això és per investigar-ho.
O que un sigui més alt que l'altre. I quin? Mm. El que és més gran? Com s'estableix això? És social? És que no hi ha un...
Sí, pot ser que sigui social.
No hi ha un condicionant social amb les parelles homosexuals, per tant, no es plantegen qui és més alt.
Mm-hmm. No, està clar.
Parlem un dia a l'abisme de l'amor. De les alçades...
Només de les alçades,
no. Sí, sí. O sigui, les excuses d'alçada, però... Exacte, el físic, no? És que al final és el físic, no?
Perquè... El físic, l'amor.
Sí, però l'alçada especialment.
Què, Maria José, vols fer l'espitge final, que ens tens aquí...
Per fi.
Inquiets?
Potser has quedat alguna vegada amb un noi o una noia que no era com va dir. Potser ni existia. Però recorda que totes les experiències que pateixes t'han fet arribar al punt que estàs ara. La veritat és molt millor que la mentida. Tot i això, recorda que haurem sobreviscut a l'abisme de l'amor.
Jo aquesta selecció musical també que ens poses per il·lustrar, David? Que
jo faria una llista Spotify.
Sí, no?
Il·lustra perfectament el tema.
Són coses que t'agraden a tu, però... O...
La llista de l'amor.
Exacte.
L'abisme de l'amor a Spotify. Ja. No, encara no, eh?
Maria José Mendoza, moltes gràcies.
A tu sempre, també.
Vinga, cuida't moltíssim i a partir de les 8 camins, eh?
Sí, camins. Seguiu-nos.
No diguis mentides, eh?
No,
Maria José.
No. Que si no ens casarem.
A mi m'agrada dir la veritat.
José, què fem? Anem a publicitat i rapidíssimament tornem aquí al matí a Ràdio Estel perquè David Serra, d'aquí ha estat l'aniversari aquesta setmana?
De molta gent.
Però, concretament d'aquí.
Però, del padrí, no?
50 anys.
El 14 dilluns va fer 50 anys.
Del teu.
El repassem aquí al matí a Ràdio Estel a través de la lupa del David Serra. Ara tornem.
Ràdio Estel. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Va, 7 minuts i els situem al punt de 2:15. Últims minuts del divendres, pels qui fem el matí a Ràdio Estel, i últims minuts també en els quals doncs, posem la lupa al cinema. Avui especial, com dèiem, El Padrino, David Serra.
Sí, El Padrino. Mira, avui el fragment serà fàcil.
Espera't, a veure, què passa? Marta Jarque.
Ha marxat del meu costat.
És que no van els auriculars, no se senten gaire bé.
Sí, home, sí, ja veuràs allà, David.
Allà sí.
Va, que si no, li queden pocs minuts teus, de lupa al David.
Fàcil, el fragment. De fet, no és ni un fragment amagat. És el començament d'un clàssic, d'una obra mestra, que hem esmentat, i em serveix com a punt de partida per parlar d'aquesta pel·lícula.
América hizo mi fortuna y he dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero la enseñé a no deshonrar a su familia.
Què, sabeu quina és, no?
Sí.
Ah, sí, dieu, no sabem quina és. Escolta, fora de classe. El 14 de març de l'any 72 es feia la premiere del Padrino a Nova York. Fa 50 anys, per tant, Espanya no va arribar fins al 20 d'octubre. La pel·lícula pel públic es va estrenar una mica més tard, el 24 de març, crec que era. A veure, la pel·lícula comença, hem escoltat, això era l'inici, amb Américo Bonsera explicant que la seva filla ha estat agredida per la seva parella i un amic seu, i com que no han estat condemnats, em demana justícia. I a qui li demana justícia? Doncs clar, mentre va parlant, el Bonsera, la càmera es va allunyant i ens permet veure qui li està explicant això. El pla es va obrint i el veiem només d'esquena, fins que cap al minut 3 de la pel·lícula el podem escoltar per primera vegada i ja per fi li podem veure la cara.
¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres?
¿Qué quieres? ¿Es Don Vito? És el patriarca de la família Corleone, una de les 5 famílies que dominen la Cosa Nostra a Nova York. I minuts després veurem com Bonsera besa la mà de Don Vito Corleone i li diu padrino. I així comença el padrino.
Quina passada, aquesta música.
Sí, la sents ara, davant la sonora, és extraordinària.
Nino Rotas, deia el compositor.
El Nino Rota?
Nino Rota. Mm-hmm. Després seguiran 170 minuts d'una de les millors pel·lícules de la història del cinema, segur. Dirigida per Coppola. Coppola tenia poc més de 30 anys.
És molt mèrit, jove, eh? És molt jove. Sí.
Sí, fins aleshores havia dirigit mitja dotzena de pel·lícules. Per exemple, una de les primeres va ser una que es va dir El botón y las playgirls.
Vaja.
Sí, era una comèdia eròtica alemanya que Coppola va tornar a muntar, afegint alguna seqüència. És a dir, va agafar la pel·lícula alemanya, la va tornar a muntar i va fer alguna seqüència i ja tenia pel·lícules. Després van venir d'altres, però cap va triomfar, eh? Per exemple, una que es deia una terror de sèrie B, Demencia 13. Després hi va haver una comèdia que es deia Eres un gran chico. Un musical amb Fred Astaire, que va fracassar rotundament,
ah,
que
sí?
Es va dir El Valle de l'Arcoiris.
Fred Astaire i Petula Clark.
I Petula Clark, sí, sí, però va ser un fracàs rotund. Clar, totes, com dèiem, un fracàs. No s'assenya, per tant, que tant Coppola... que Coppola no fos ni de lluny la primera opció de dirigir El Padrí. Mm. No, els productors no ho veien clar. Aquesta també és maca, eh? A veure, clar, teníem problema. Tenim guionista, perquè s'havia fet la novel·la de Mario Puzo, publicada l'any 68, una novel·la que primer es deia Màfia. Després li va canviar el nom per El Padrino. Hi havia productor, hi havia una bona història, la novel·la havia tingut èxit de crítica i públic, estava tot, però clar, no tenien director. Què fem? Tenim tot i no tenim director.
I com va anar a parar el Coppola?
Sí, com acabem?
Doncs mira, primer dic alguns noms que van sortir. Fred Zinnemann, per exemple, el director d'Aquí a l'Eternitat, era un d'ells. Tots ells guanyadors de l'Òscar, alguna vegada. Elia Kazan, otro premi que no l'havia guanyat, però també era un grandíssim director. El director de Bonnie and Clyde, Arthur Penn. Sergio Leone, fins i tot que feia espagueti westerns, també va sonar, tot i que ell va dir que no la volia fer, perquè ell ja tenia pensat fer una pel·lícula sobre aquest tema, i de fet l'any 84 va estrenar Érase una vez en Amèrica, que si no l'heu vist, s'ha de veure aquesta pel·lícula, que és magnífica, llarga, però preciosa.
Té alguna cosa a veure amb Érase una vez en Hollywood?
No, pel títol.
Pel títol només, eh? No, sí, era... no em fa cap referència. Clar,
no, hi havia una altra pel·lícula que es deia Érase una vez en Amèrica, per tant... en Amèrica, en el oeste, crec, en versió original, però no té res a veure. Algú va proposar Coppola, generava dubtes, perquè se'l considerava una miqueta il·luminat, però vaja, que finalment va collar, van dir que sí, tot i que fins i tot començant la pel·lícula es va arribar a rumorejar que Elia Kazan el substituiria, perquè no ho va tenir massa fàcil al començament, tot i que després, afortunadament, va anar tot bé.
Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
M'acabo d'adonar que aquesta veu és la de l'abuelito que ell d'Érase una vez la vida.
Què?
No
Ostres, jo ara no sé, ja dir-te, però... Home, si ho diu la Olga, segur, eh?
Segur. Vinga, anem a Marlon Brando. Ningú el volia, gairebé ningú el volia. De fet, només el volien...
Mal inici.
Coppola i Mario Puzo només el volien, eh? Que va ser, per cert, a Mario Puzo, l'autor de la novel·la, que primer que va dir aquest paper l'ha de fer Marlon Brando.
Sí?
Sí. Però, clar, la indústria el considerava una estrella que era anticomercial i un actor conflictiu.
No, això sí que ho tenia.
No els agradava gaire, eh? No els agradava gaire. Noms proposats per fer de Don Vito Corleone: Anthony Quinn, Orson Welles, George Scott, si no el coneixeu, és el que havia fet un any enrere, havia fet de General Patton i va guanyar l'Oscar i el va rebutjar, a George Scott. Però un dels preferits era aquí, Laurence Olivier. Laurence Olivier era el que els agradava més, però...
Però ho va declinar, va tenir, o què?
No, problemes de salut li van impedir que fes el paper. Coppola insistia, ha de ser Brando, i va convèncer els productors com. Li van dir, doncs, li fem una prova, a veure què tal. Si us agrada la prova,
vinga,
el contractem.
Vinga, és seu el paper.
I la prova va ser boníssima.
Sí?
La van fer a la mansió que tenia Marlon Brando. Per fer-la, ell, sense que ningú li demanés, va improvisar el vestuari. I es va caracteritzar, es va posar batum al cabell. Es va pintar un bigoti molt fi, molt finet, i es va posar mocadors de papers a les galtes.
Com mocadors?
Sí, mocadors perquè li quedessin com uns carrillos, com unes galtones.
Per dins, val.
Els va deixar tots tan al·lucinats que van dir, mira,
el paper
no cal que en parlem més, Marlon, tienes papel, firma aquí, sing here.
I ara, tindràs una altra menció.
You have the paper.
Però escolta, és curiós que el càsting el fessin a casa de l'actor.
No el càsting, que li va fer la prova. Sí,
o la prova, allà, no? Sí, no sé si els actors avui en dia...
No, clar, això passava amb les grans estrelles. Vinga, escolta, ja vinc a casa teva. No t'hauràs ni de desplaçar, però... I el tio que volia fer el paper d'això. Va, una curiositat. No sé si es recorda la primera escena, surt acariciant tota l'estona un gatet.
Sí, amb el seu despatx.
No?
Ara el té la Ayuso.
Sí, aquí, el gatet o el despatx?
El gatet.
Ah. Va ser un gat que el Brando s'havia encapritxat d'aquell gat, el va trobar en un edifici a prop d'on rodaven i va dir, escolta, per què no el puja, me l'emporto a l'escena.
Ah, va ser una idea seva, no?
Sí,
incorporar
sí, improvisat.
Ah, que bo.
I van dir, ah, doncs d'acord.
Val.
I llavors l'anava acariciant i el gat què anava fent? Ell fan... anava roncant d'aquella manera, no? Tan fort i tan a gust estava el gat que fins i tot tapava algun moment la veu de Marlon Brando. I va, algunes... diàlegs, algunes frases les van haver de tornar a doblar
perquè
el gat tapava la veu de Marlon Brando. Vinga, va, tenim el patriarca.
Per tant, tenim el més important,
el,
no?
Marlon Brando.
El padrino.
Ara anem a parir els fills.
¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Yo dirijo. Te dije que lo haría y lo estoy haciendo. Sin duda, sin ti no hubiera podido con todo esto. Fredo...
La selecció del repartiment va durar...
Està confirmant que la veu és...
Jo crec perquè totes dues són la veu aquesta...
Però l'era.
Primer fill.
4 mesos van trigar a fer tot el repartiment i el que va costar més va ser de trobar un paper importantíssim, que era el Michael, que era el fill petit, però un paper doncs, que, clar, tenia una transcendència especial. Al Pacino no era, ni de lluny, la primera opció. Tenia 32 anys, gairebé com Coppola, havia fet només 2 pel·lícules i que els productors que volien altres opcions, actors més consagrats, Jack Nicholson, per exemple, Warren Beatty, Alain Delon, Ryan O'Neill, que havia fet Love Story fet després de...
Sí, però tots molt guapos, no?, en comparació amb el Pacino, és curiós.
Bueno, Dustin Hoffman...
Home, però el Pacino és atractiu, també, no?
Sí, però clar, potser no té... Home, Jack Nicholson, guapo...
No, però els altres dos que has dit, sí.
El Warren Beatty i l'Alain Delon,
però no eren massa graus. L'Alain
Delon.
I Robert Redford, per exemple, Martin Sheen, també, el de l'Alois de la Casa Blanca, i Robert Redford era el preferit dels productors. Però Redford va dir que no.
Va rebutjar el paper, Robert? Ah, mira. No,
és curiós que una pel·lícula que anava amb tantes coses que no era la primera opció sortís
sí,
també.
Sí, també, exacte. Coppola volia Pacino, tot i que la prova havia estat un petit desastre, eh? La prova que havia fet no havia sortit
no
bé.
No va agradar.
I clar, com va convèncer els productors? Doncs els productors li van dir, vale, Pacino sí, però a canvi has de contractar James Caan, que és l'altre fill, el que fa de fill gran, el Sonny Corleone, per la pel·lícula, que és aquest.
Mike, ven, deja que te vea. Esto es muy guapo, guapísimo, arrebatador. Ahora oídme todos. El turco quiere parlamentar. ¿Qué os parece ese hijo de mala madre? Después de lo de anoche, quiere una entrevista.
¿Qué ha dicho?
¿Qué ha dicho? Bababim, bababum, bababim, bababá. Que mandemos a Michael a oír su proposición, que nos promete que el asunto es tan bueno que no podremos negarnos.
Doncs James Caan, diríem que va entrar a la pel·lícula perquè els productors van dir, com a condició de Pacino, Caan.
És una mica això, paral·lelisme al futbol, home, sí, no? Exacte, aquests fitxatges de... Sí, sí, fitxem sí, aquest, vale. Però has d'admetre l'altre.
Jo cedeixo per aquí, tu cedeixes per
allà. Molt bé.
Perquè Caan havia fet la prova per fer de Michael, també, del fill
petit.
I
no la va passar, i va ser un desastre, es va quedar amb Sony.
Bueno. I es va quedar amb Sony, afortunadament també per ell, perquè fa un paperàs. Aquest paper de Sony l'havia fet també, va fer una prova Robert De Niro, que també van provar per fer de Michael Corleone, Robert De Niro, un tal Carlo Rizzi, que el Carlo Rizzi és aquell, el marit de la filla, del Vito, l'única filla que té, que la maltracta. Era un paper molt secundari. Li van oferir finalment, escolta, no en seràs per cap, faràs de guardaespatlles de Don Vito, i va dir, mira, escolta, quasi que no.
Que no dones, no?
Va, guardaespatlles, tu, vinga, aquí. Dos anys després, Robert De Niro va fer de Don Vito Corleone el Padrino 2, el Don Vito jove, i va guanyar l'Òscar al millor actor de repartiment. Per tant, no està gens malament. I ara ens queda un altre personatge important, el de l'advocat Tom Hagen, interpretat per Robert Duvall.
Usted va a tener problemas laborales. Mi cliente los haría desaparecer. También sabemos que una de sus estrellas principales se ha pasado al mundo de la droga.
¿Me estás amenazando?
En absoluto.
Pues ahora vas a oír lo que yo te diga, estúpido de mierda. Dile a tu jefe, sea quien sea, que ese cerdo de Johnny Fontaine nunca trabajará conmigo. Y que yo no me bajo los pantalones por muchos italianos que vengan a hacerme la puñeta.
Soy germano irlandés.
Aquí no hi va, no hi va haver tants problemes d'escollir Robert Duvall, però sí que he triat aquesta escena perquè aquesta escena és aquella en què l'advocat dels Corleone doncs li diu, escolta, amb un productor de cinema, has de contractar aquest tio, que és el fillol de Don Vito, per fer aquest paper en una pel·lícula. I és molt mal actor, és cantant, és molt mal actor, i l'executiu diu, que és tu que m'has de venir a dir a mi aquí. I això queda aquí. La següent escena és aquella en el que el productor es lleva, està al llit, es lleva, nota que està humit, obre llençol i el cap d'un cavall a dins.
Sí.
Que és el seu cavall preferit, a més a més. Aquesta escena del cavall, t'explico dues coses. Va tenir molta polèmica, les protectores d'animals es van queixar perquè van dir, home, com us passeu. Van provar primer amb un cap de cavall fals, fet allò, però no pagava.
Els efectes dels 70 no eren com el segle
XX. No els havia quedat bé el cavall, i què van anar? Van trobar un cap de cavall amb un escorxador i el van utilitzar.
Saps on el van trobar, em sembla, el cap de cavall? A una empresa que feia menjar per a gossos.
Ah, mira.
Sí, i feien servir carn de cavall.
Doncs segur. Mm-hmm. Sí.
Ho saben tot,
Oh, està bé aquesta d'allò, perquè cadascú porta una coseta.
Sí,
molt bé.
Mira, i se'ns ha passat ja el temps.
Com que se'ns ha passat el temps?
No. Bueno, encara queden uns minuts, però
aquí
hi ha molta gent,
Sí. No, ja hem acabat amb el càsting, que explicaré quatre cosetes. Hi ha una llegenda que diu que aquesta escena del cap està basada en un fet real. Frank Sinatra, que era cantant, havia fet cinema, però estava als anys 40, passava mal moment, i volia intervenir una pel·lícula que es va dir D'aquí a l'eternitat, que va fer un paper secundari, per qual va guanyar l'Òscar, a més. I diuen que com Sinatra tenia amistats amb la màfia, doncs, d'alguna manera, la màfia, utilitzant uns mètodes similars... Però vaja, això és una llegenda,
No
s'ha arribat a dir mai. Mira, el rodatge va acabar sense problemes, però clar, quan va acabar, el Coppola tenia 90 hores de metratge.
Quina feinada.
I els va aconseguir reduir a 2 hores i 55 minuts, que per aquella època era molt, una pel·lícula molt llarga.
Com un Batman.
Era el Batman de l'època.
Més curta i tot.
Més curta que un Batman.
Un minut més curta.
Però aquest justificat, jo crec, potser Batman sense justificar.
Absolutament.
La pel·lícula va triomfar, o sigui, va batre un rècord. Per exemple, en 6 mesos va sumar 81 milions i mig de dòlars. Va superar un rècord establert ja des de l'any 39 amb allò que el vent s'endugué. I va arribar, com dèiem, el 27 de març, un any després, 27 de març del 1973, a la cerimònia dels Oscars, Clint Eastwood era l'encarregat d'anunciar l'Oscar a la millor pel·lícula.
And the winner... And the winner is... Albert S. Ruddy. Godfather.
El Padrino va guanyar l'Oscar, es va imposar Cabaret, a Deliverance, Sounder i Los Emigrantes, sobretot a la gran rivalera Cabaret, però va ser una victòria agradolça, perquè Coppola no va guanyar l'Oscar, el millor director.
No?
No, el va guanyar Bob Fosse per Cabaret. Però què va passar? Va guanyar 3 en total. A Marlon Brando, que recordem, no hi va anar, la cerimònia el va rebutjar, com a protesta per maltractar les minories índies, que després va, és igual. Va guanyar pel·lícula i guió adaptat, però, per exemple, ni Khan, ni Pacino, ni Robert Duvall, tots tres nominats actor de repartiment, no se'l van emportar. Però dos anys després, Coppola estrenava El Padrino 2, que explicava els orígens de Don Vito Corleone. I aquella sí que va triomfar als Oscars. Per primera vegada, una seqüela guanyava, repetia l'Oscar la millor pel·lícula que l'original, i s'han portat un total de 6 Oscars. Ara sí, afortunadament, també un premi que va guanyar.
És que us anava, jo, mira, quan has començat a dir aquest, dient aquests 50 anys del Padrino, és el clàssic El Padrino, de dir com El Padrino 2 per mi és millor que la primera. Això és el debat, sí? A mi la 2 em va agradar molt. La primera està molt bé.
Em van agradar les dues.
Jo les hauria de tornar a veure.
El Francesc diu la primera, eh?
A mi fins i tot em va agradar la tercera, eh?
Molt
no,
bé,
no tant
tres.
Com la primera o la segona, sí. Però també em va agradar la tercera, per exemple.
Què? Anem amb amb aquest repàs?
El comentem, sí, als Oscars,
dels
no?
Dels Oscars, va.
Déu, la quarta cançó.
Què, no t'agrada aquesta, no? Nominada a la millor cançó d'aquest any.
La pel·lícula és Encanto, sí.
I què?
És un rotllo.
Es diu Dos Oruguites.
La pel·lícula, la cançó...
Com pots nominar una cançó al millor Oscar que es diu Dos Oruguites? No.
Però potser és la traducció, que és dolenta.
No, en anglès es diu...
En anglès es diu així.
Va, posa-la, a veure com s'haja.
Mira. I la canten en castellà, la
és Sebastián Yatra, que...
Sí.
Ui, però és molt...
No crec que guanyi, no?
Espero que no. L'ha escrit l'Immanuel Miranda,
Vaja. Dedueixo que no ens agrada, no?
No, gens. Jo crec, escoltarem la setmana vinent, jo crec que és la millor de totes, eh?
Vinga, doncs, aquests 50 anys del Padrino que l'ha repassat avui al David Serra amb la lupa de cinema. Marta, tenim guanyador de la cistella que parava o no?
Sí, mira, si et sembla bé, primer diem el nom de la persona guanyadora, no?
Primer
la resolució.
La resolució.
La Judit Martín,
home,
era
la
pallassa del dia. I va, fem girar.
Jo que era Mari Sant Pere.
Fem girar el bombo, una mica de... Tenim els tambors.
Va, d'atenció, tant...
És una guanyadora, avui, de nom Beatriu i de cognom Coll, per tant, de...
Bravo, Bea.
La Beatriu, que s'endú una fantàstica cistella Capravo.
Beatriu, enhorabona, moltes gràcies per participar. I, escolta, ens queden 2 minuts, però hem de dir moltes coses.
Ui.
La primera, atenció, digestum legal. Fem una prèvia, perquè dilluns, David... parlarem de comunitat de veïns. Vosaltres us porteu bé amb els vostres veïns?
Molt,
sí. Som 3.
I que duri.
Hi ha comunitats i comunitats. Per tant, si teniu algun dubte, tenim els advocats de Digestum Legal preparadíssims dilluns per atendre els vostres dubtes, si teniu algun problema amb els veïns, això del soroll, l'olor, no? Tots aquests dubtes que puguin sorgir.
Comunitats de propietaris, eh?
Comunitats de propietaris.
Propietaris.
663-99-30-62 i ens pots començar a enviar notes de veu, si vols, amb dubtes cap als nostres advocats de Digestum Legal. 663-99-30-62 i també un correu al mati@radiostel.cat. Dit això, alerta la setmana que ve. Tu ets apassionada o no?
Molt.
En què ets apassionada?
Amb moltes coses. Intento amb tot el que faig, amb la feina, per
exemple. T'agrada el teatre?
Molt, també.
I a veure la passió?
M'encanta.
Marta Harkett, doncs has d'estar ben pendent la setmana que ve perquè tenim un nou sorteig.
Ah, sí?
Sí.
Sortegem moltes coses al programa,
moltes
eh?
Moltes coses. Que us bé. Explicarem tot, com sempre, aquí al matí a Ràdio Estel. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Gràcies, Olga Vallejo, Marta Harkett, David Serra, part del magazín, en Francesc Marginet a la producció i el David García. I a les vies de so, ell, José Matosas. L'home que m'aguanta més la mirada durant tot el dia aquí al matí a Ràdio Estel. Tot seguit s'hi posa l'Ignasi Miranda a l'espai sense distància. Després de les dues, cita amb l'actualitat, també amb en Joan Trias a l'Estel Migdia i amb Pol Marçà, que ja dilluns us dirà bon dia al matí a Ràdio Estel. Que vagi molt bé i feliç cap de setmana.
Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Ràdio Estel. Escoltant